Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Del 3 al 7 de setembre, a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius es porten a terme una tanda d'exercicis espirituals. Avui volem conèixer com són aquests exercicis, qui els necessita realment, en què consisteixen, i ho farem amb la persona que els impartirà, que és mossèn Pere Bellver. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens escriu el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Lourdes. Fe, esperança i caritat. De dimarts fins dissabte viurem el 53è pelegrinatge a Lourdes en Malalts, organitzat per l'hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre bisbat. En el pelegrinatge hi participen malalts, discapacitats, pelegrins, infermeres, brancadiers, mossens, amb el guiatge de la Junta de l'Hospitalitat, unes 750 persones. Cal notar que hi participen molts nois i noies assumint serveis d'atenció i transport dels malalts. Aquests dies de pelegrinatge a Lourdes són una experiència joiosa de fe, d'esperança i de caritat. Experiència de fe. Maria ens ofereix Jesús, ja que a casa de la Mare de Lourdes ens trobem amb el seu fill Jesucrist. Enguany, el lema escollit per als pelegrinatges és l'expressió i recomanació de Maria als servidors d'aquell casament a Canà de Galilea. Maria, sempre atenta, s'adona d'un fet que podia impedir la festa i fer quedar malament els novis, perquè s'acabava el vi. En aquella cultura i en aquelles celebracions, el vi era un ingredient fonamental per la festa. Acabar-se el vi significava acabar la festa i l'alegria. Maria comenta el fet amb el seu fill, que aparentment es fa el sord. Aleshores, ella es dirigeix als servidors i els diu: «Feu tot el que ell us digui». I seguint les indicacions de Jesús, l'aigua de les gerres es converteix en un vi excel·lent. A Lourdes, igualment. Maria es fixa en les persones, i sobretot en els malalts, i també es dirigeix als servidors del pelegrinatge per dir-nos: «Feu el que Jesús us diu, perquè no s'acabi l'experiència de festa per als malalts i per a tots». Ens ho diu en les celebracions i actes de pietat en què escoltem el Senyor i les seves indicacions. En el pelegrinatge ens esforcem per fer el que Jesús proposa. Els malalts, certament, hi van amb l'esperança de retrobar la salut per mitjà d'aquell que guarí tants malalts i per intercessió de la seva mare. També amb l'esperança que, a casa de la Senyora dels Malalts, aquests trobin fortalesa, consol i serenor per afrontar la seva malaltia. Però no només els malalts. Tots els altres també hi acudim amb esperança i convençuts que els nostres serveis ajudaran els malalts. Desitgem per a tots l'esperança de retrobar-nos amb Jesús, amb la seva mare, i així, per mitjà de les celebracions, de les activitats i dels serveis, viure amb sentit, pau i felicitat. A més, tot pelegrinatge és icona del camí de la vida que ens cal fer amb l'esperança que caminem cap a la casa del Pare per viure la salvació. El pelegrinatge és una obra d'amor, de caritat, envers malalts i envers uns cap als altres. Tot el que es viu en el pelegrinatge és possible perquè l'amor es fa efectiu de moltes maneres. Primer, envers els malalts, en oferir-los l'afecte, l'acompanyament i tot el que necessiten. Però després, també entre tots els participants. Viure en comunitat, les celebracions i actes de pietat, compartir els serveis, l'ajuda mútua, les converses, els petits detalls del gest i dels somriures que fan el dia més joiós. Enforteixen i fan efectiu el desig d'estimar, de servir i alhora l'experiència de sentir-se estimat. Entre els que serem a Lourdes i vosaltres, restarem units i en comunió, tot pregant els uns pels altres. I fins la propera setmana, si adeu prou.
Temps pel nostre punt de vista, que en aquesta ocasió ens el porta l'historiador Jordi Boigues. Benvingut, Jordi.
Hola. Us vull recomanar el llibre recentment publicat per la periodista Pilar Rahola, Sos Cristians, editat per Columna. Poca cosa tenim, i menys en llengua catalana, que sintetitzi, posi en valor i descrigui l'anòmala situació que viuen més d'un parell de centenars de milions de cristians arreu del món, que posen en risc la seva vida o són simplement perseguits pel sol fet de practicar la seva fe. Sabeu, per exemple, que un afganès té prohibida l'entrada a la única capella catòlica que hi ha a la capital del país, Kabul? I això després d'haver enderrocat el règim dels talibans. Sabeu que cada mes, en un país com Egipte, un país turístic, que no està en els dels pitjors països que, del rànquing doncs, de persecució, es segresten cada mes una mitjana de 15 dones coptes que són forçades a convertir-se a l'islam i a casar-se? L'escriptora, de tots coneguda, Pilar Rahola, s'ha atrevit a explicar-ho, a omplir aquest buit a partir de recerques que s'han fet i entrevistes personals a personalitats religioses que han viscut de prop aquesta tragèdia. Quan hom sent parlar dels màrtirs, és fàcil que es remeti a l'antiga Roma, però, en canvi, és poc conegut el martiri que pateixen avui dia tanta gent en el món. També a casa nostra hem tingut persecució i màrtirs en temps recents. Estem, doncs, davant d'un llibre d'anúncia, un clam a la llibertat i a la dignitat de tota persona, independentment de la religió que professi, i, en definitiva, un llibre també que ens serveix per pregar. Un llibre que a partir d'ara ha de ser imprescindible al prestatge de casa nostra.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Del 3 al 7 de setembre, a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius es portaran a terme uns exercicis espirituals organitzats per l'obra d'exercicis espirituals de Girona. Seran impartits per mossèn Pere Bellver, que el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, mossèn Pere, què tal?
Bon dia, Àngel.
Benvingut. Mossèn Pere Bellver és rector de quines parròquies?
De Fornells i Vilablareig.
De Fornells i de Vilablareig. I a part també és el vicari judicial. Molt bé. Mossèn Pere, què és, en primer lloc, l'obra d'exercicis espirituals de Girona? Que és qui organitza aquests exercicis espirituals?
És una obra diocesana, un organisme diocesà, amb uns estatuts que venen ja del temps del bisbe Cartanyà i que respon a una experiència que històricament la podem situar a Barcelona, quan hi va haver la renovació dels exercicis espirituals després de la tornada dels jesuïtes, i amb aquestes tandes, que hi va anar molta gent d'exercicis, que es feien o bé a Sarrià o bé a Manresa, Després es va veure la necessitat de crear un clima de perseverança. Hi va haver les lligues de perseverança en moltes parròquies. I d'aquestes lligues de perseverança en va sortir l'obra d'exercicis per promoure els exercicis espirituals a nivell diocesà. I concretament a Girona, ja he dit en quin moment es crea aquest organisme, amb una junta, un president. Actualment és una presidenta, la senyora Conxita Batlle, i un conciliari que sóc jo.
Ara la gent que ens està escoltant, però, mossèn Pere, potser això d'exercicis espirituals no sap el que és.
Sant Ignasi comença parlant de que així com hi ha exercicis corporals, també cal els exercicis en l'esperit.
O sigui, a part d'anar al gimnàs, hem de també fer exercici en l'esperit.
Evidentment, si no malament, si no cuidem l'esperit, el cos sol ens pot donar algun disgust al final.
Molt bé, doncs ens
expliqui. És la dimensió espiritual de la persona, des de la fe cristiana, que cerca uns moments de retiro, de pregària, uns moments en què ens posem a tret de l'Esperit Sant. Això té una llarga tradició en l'Església, aquest retirar-se a pregar, aquest retirar-se a meditar. Ho trobem ja a les escoles monàstiques i, si volem, també en els pares del desert, que ells en van fer vida d'això. I, de fet, l'experiència s'ha anat transmetent al llarg dels segles. Però és sobretot amb l'experiència d'Ignasi de Loyola, un basc que viu a finals del segle XV i sobretot la seva activitat apostòlica és la primera meitat del segle XVI, que trobem el mètode que se'n diu ignasià. Ignasi de Loyola era un noble, soldat que es converteix totalment a Déu des de la seva Loyola natal i després baixa com un peregrí. Ell explicarà la seva experiència de peregrí cap a Montserrat, per pujar a Montserrat, i un cop ha fet vetlla d'armes, perquè ell era un cavaller a Montserrat, s'ha confessat i s'ha entregat totalment a Nostre Senyor, es retira a Manresa. I allà, simplement donat a les obres de caritat i sobretot a la pregària en una d'aquelles baumes que actualment es coneix com la Cova de Manresa, té una experiència profunda, una experiència de pregària, una il·luminació, diu ell, no? Déu li dona a entendre quin és el camí de la seva vida i quin pot ser el camí de molts altres cristians. I ell després això ho escriurà i al llarg de la seva vida ho anirà retocant en uns punts, amb un llibret que es diu el llibre dels exercicis espirituals.
I vostè, mossèn Pere Bellvers, segueix el mètode de Sant Ignasi dels exercicis espirituals?
Bàsicament, crec que és un bon mètode, encara avui en dia. A més, ha estat renovat, molt estudiat i renovat pels jesuïtes, que l'han escampat arreu del món. I com dic, a partir del segle XIX hi va haver una represa d'aquests exercicis. Cal dir que en temps d'Ignasi de Loyola aquests exercicis es feien personalitzats. Ignasi no va agafar mai pròpiament un grup, sinó que agafava persones determinades i més o menys tancats amb uns dies de retiro es dedicaven a la pregària i a uns punts de meditació. Després això s'ha fet en grup. I, bàsicament, ara els que oferim i els que ofereix l'obra d'exercicis són en grup. Un grup que anomenem eclesial perquè està obert a tothom, homes i dones, matrimonis o solters, religiosos o laics, tothom s'hi pot apuntar. Cal dir que el llibret dels exercicis està estructurat en 4 setmanes.
Un mes, sí, això li anava a preguntar.
Un mes d'exercicis, sí. Són 4 setmanes, bàsicament.
Però vostè ho fa en 4 dies.
Ho fem en 4 dies, sí, perquè es poden resumir, es poden fer en 15 dies, en 10 dies, fins i tot, doncs, en 4 dies, que ja, diguem-ho així, ho podem considerar el mínim. Però com que és l'acció de l'Esperit Sant, poden ser molt profitosos encara que hi dediquem poc temps.
Va, doncs ens explica una mica, mossèn Pere, en què consisteixen aquests exercicis espirituals. Del 3 al 7 de setembre es porten a terme a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Quan un arriba el dia 3, un cop se saluden, què fan?
Després ve la primera meditació amb una invitació al silenci. Es fan bàsicament en silenci perquè és un temps en què l'ànima es troba amb Déu a través de la pregària. Bàsicament són una escola de pregària. I el director dels exercicis, la seva missió és simplement donar uns punts que puguin ajudar i no es torbin a la pregària, és a dir, a l'acció de l'Esperit Sant. Es donen aquests punts, després hi ha algunes pregàries en comú, la pregària litúrgica, el rosari, l'adoració amb el Santíssim, però després es pot distribuir el dia com cadascú cregui convenient en una certa solitud.
Com per exemple? Vostè em diu que arriben, fan una estona de silenci, unes pregàries, després sopen, deuen anar a dormir, després de sopar, o també hi ha una conferència.
Després normalment tenim el rosari.
Després
i,
de sopar.
Sí, tenim completes perquè seguim la litúrgia de les hores.
Per tant, tenen un res, el res de completes.
Un res en comú. I després, al matí, doncs, llevar-se, bàsicament laudes, l'esmorzar, després hi ha un temps també personal per arreglar l'habitació, per posar-se novament en disposició. Cal dir que la dinàmica dels exercicis es basa molt, i d'aquí poder la paraula exercicis, en repetir les meditacions internament, per tal de que l'Esperit Sant ho aprofiti com vulgui i de la manera que vulgui.
Després arreglar...
De manera que el que es pot fer és meditar el que s'ha dit la nit anterior i posar-nos en situació per uns nous punts que ens facin avançar en el camí de l'acció de l'Esperit Sant. Cal dir que els exercicis... M'ha preguntat sobre la dinàmica, no?
Sí.
Però el cor dels exercicis no és altra cosa com la definia un gran director que a mi em va fer molt de bé, que era el pare Josep Maria Font de Vila, d'ell em vaig rebre molt, un gran jesuïta, i els exercicis no és altra cosa que vincular el cor a Jesús. Ell ho definia amb una expressió castellana molt, em sembla, molt eloqüent. L'exercitant ha d'arribar al final a dir «contigo pan y cebolla». És a dir, de tal manera Jesús esdevé el per de la nostra vida, que estructura la carcanada de la nostra existència, que és el valor fundant i fonamental. I això, doncs, és una gràcia dels exercicis.
Mossèn Pere, aprofundint amb el que és la dinàmica, al dematí, per exemple, els que fan els exercicis assisteixen, a part dels resos, a plàtiques que fa vostè.
Hi ha una meditació.
Meditacions.
I després d'aquesta meditació, una estona llarga per la pregària personal, que es pot anar, evidentment, a la capella, o després també a l'habitació, la solitud de la cambra, o bé a la natura. De fet, la casa ho permet, perquè és una casa ampla, amb bons jardins. I després doncs, ens tornem a trobar ja bàsicament pel dinar i a la tarda, després d'una estona també de descans, hi ha la segona de les meditacions.
I de què van les meditacions?
Aquestes meditacions van seguint les tres vies tradicionals de l'espiritualitat. Doncs van bàsicament primer de donar-nos qui som i qui som a la llum de Déu. I un cop ens hem adonat de qui som i també de la nostra misèria, del nostre pecat, això provoca, hauria de provocar en nosaltres un arrepentiment, un detestar l'home vell, que és l'home de l'egoisme, per entregar-nos a Jesús. I això només ho podem fer, diguem-ho així, amb un cor buit d'afectes, d'afectes desordenats, no d'afectes lícits, evidentment. I després ja és anar seguint les meditacions de la vida del Senyor per, com he dit abans, enamorar-nos d'ell. Els exercicis no es basen purament en nocions més o menys intel·lectuals, per boniques que puguin ser, sinó en moviments del cor. Cuidar els moviments del nostre cor i disposar-nos perquè el Senyor el condueixi i el porti allà on ell vol. I, per tant, vincular el cor a Jesús. Després de meditar, diguem-ho així, la vida del Senyor, agafar afecte per les seves paraules, pels seus fets, per les seves actituds profundes, passem a la passió, no? La passió és adonar-nos com Jesús ens ha estimat fins a l'extrem i com ens demana un amor semblant. I gran part dels exercicis, sobretot quan es fan en les quatre setmanes, no és el nostre cas, que manca temps realment per aquesta dinàmica, és la resurrecció. Veure com el Crist que hem seguit pels camins de Palestina, el Crist que hem seguit fins al Calvari, a la creu, és el Crist lluminós que està en la nostra vida, que ens acompanya i que ens dona força.
Recomano a les persones que els hi pugui interessar anar d'exercicis espirituals que agafin paper i bolígraf, perquè ara direm el telèfon de mossèn Pere Bellbert per demanar més informació. Quin és el perfil de les persones que assisteixen en uns exercicis espirituals? Ho dic perquè ara pot haver-hi una persona de 30 anys, de 40, que potser li interessi i digui, oh, potser està ple de gent gran i no me sento allà bé, no ho sé.
L'edat no importa.
No importa, però hi ha de tot tipus d'edat,
o no? De tot tipus, però normalment, de mitja edat per munt. Mm. Però a vegades et sorprèn
però
que
una persona de 30 anys no se sent malament, diguéssim.
Jo diria que no. Jo diria que no, perquè no és tant el trobar-te amb altres persones, que pot ser important, interessant, sinó el fet de trobar-te amb Déu i amb tu mateix.
Perquè les persones que van d'exercicis espirituals, quan es troben al passadís o als patis, se saluden o també és en silenci absolut?
Bàsicament és en silenci.
Tot és en silenci.
Sí.
O sigui que no hi ha, diguéssim, xerrades de sobretaula.
No, i fins i tot els àpats es fan en silenci.
Els àpats també en silenci.
I és una gran experiència, la veritat.
Qui els necessita, uns exercicis espirituals?
Jo crec que poden fer bé a tothom. Jo crec que són una benedicció per qualsevol persona, bàsicament creient. Jo diria que una persona incrèdula, si li poden fer bé, el poden obrir al camp de la fe, però els exercicis, tal com estan programats, estan concebuts per gent que ja creu i que vol aprofundir la seva fe. Amb tot, no s'exclou a ningú.
Vostè s'ha trobat que hi hagi persones no creients en uns exercicis espirituals?
M'he trobat de tot, però no és el que abunda més.
El telèfon de mossèn Pere Bellbert és el 666-00-62-84. Repeteixo, 666-00-62-84. Quines experiències n'ha tret vostè, mossèn Pere Bellbert?
Dels exercicis espirituals a nivell personal, moltes i molt bones. A mi m'han ajudat. Des dels meus temps de seminarista, que es pot dir que no he passat cap any sense ser exercitant. No dic predicant tandes, que a hores d'ara n'he predicat forces, sinó l'experiència d'exercitant. Ja al seminari ens brindava els exercicis anuals i després, com a sacerdot, també els he seguit. I la veritat que els agraeixo i fins i tot vull dir que els necessito i els espero cada any. Encara que sigui a vegades amb un tamany tan simplificat com els 4 dies.
Els exercicis espirituals es portaran a terme del 3 al 7 de setembre a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Quin cost té?
Bé, hi ha un cost que és el cost bàsicament de la casa, uns 200 euros per aquests dies, de la pensió. No es cobra res més. Doncs sembla que són uns 50 euros per dia, eh?
Que hi ha tota la manutenció, diguéssim.
Hi ha la manutenció, hi ha l'habitació, i la veritat, la casa està molt bé, és de les germanes de Sant Josep, eh? I realment és una casa molt adequada. Les religioses de Sant Josep, de Maria Gall.
Perdoni la broma, també faran dejuni i abstinència o no?
No, el menjar, la veritat, és que no se corrompa el sujeto, que diu Sant Ignasi, però tampoc que no passi gana, perquè si no només estarem pendents de l'estómac i no de l'esperit. Per tant, en el temps d'exercici s'ha de menjar mínimament bé i s'ha de descansar. S'ha de dormir i s'ha de descansar.
El telèfon de mossèn Pere Bellbert per més informació, 666 00 62 84. Hem parlat de mossèn Pere Bellbert, que és qui porta a terme aquests exercicis espirituals de l'obra d'exercicis espirituals de Girona i que és rector també de Fornells i Blavareig i vicari judicial. Gràcies, mossèn Pere Bellbert, i molt d'èxit.
Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 24, confirmacions a Besalú a les 12 del migdia a l'església de Sant Pere, administrades pel nostre bisbe Francesc. Divendres que ve, dia 29, comença a Santa Susanna el col·loqui europeu de parròquies de Catalunya sota el lema La parròquia al servei del veïnatge. Som generadors de comunitat de fe i vida i de teixit social. Hi haurà ponències de mossèn Josep Caselles, Joaquim Maria Cervera i Joaquim Malé. Precisament sobre aquest col·loqui ens fa el següent comentari mossèn Josep Caselles.
La parròquia és, per molta gent, una església i un rector. És un lloc on s'hi va, regularment o ocasionalment, a motiu d'una missa, d'una celebració exequial, d'un bateig o d'un casament. Però la parròquia és, sobretot, una comunitat. Són unes persones que comparteixen la fe cristiana, l'alimenten, la celebren i procuren que aquesta fe que tenen inspiri la vida de cadascú i la del conjunt de la comunitat. La parròquia es troba situada en un entorn amb el qual estableix una relació determinada. Quina és aquesta relació que la parròquia té o hauria de tenir amb el poble, amb el barri o amb la ciutat? Aquesta és la qüestió que un grup de cristians de parròquies de diferents indrets de Catalunya tractaran els dies 29 i 30 de juny a Santa Susanna, a la comarca del Maresme. Ho faran en el transcurs de la trobada que ha organitzat la delegació catalana del Col·loqui Europeu de Parròquies. La trobada de Santa Susanna es farà a l'hotel Don Ángel i començarà amb un resum de les conclusions del darrer Col·loqui Europeu de Parròquies que va tenir lloc l'any passat a Barcelona. A continuació, s'hi parlarà del proper col·loqui que es farà l'any vinent a la ciutat de Lviv, a Ucraïna. El tema del col·loqui de Catalunya dels dies 29 i 30 de juny és la parròquia al servei del veïnatge. Aquest tema serà tractat des del punt de vista bíblic pel professor Joaquim Malé i des del punt de vista sociològic i teològic per Joaquim Maria Cervera. El col·loqui és obert a tothom.
I acabem la nostra agenda d'actes informant que el dissabte de la setmana que ve, dia 30, es porten a terme les vespres solemnes al monestir de Sant Daniel de Girona, a les 7 de la tarda. Després, a les 8, sopar de fi de curs. Tot seguit anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 24 de juny. Durant aquest temps de juny i juliol ens acompanya mossèn Àngel Caldes, que és capellà de la residència Les Vetes de Salt. Benvingut, mossèn Àngel.
Ben trobat, Àngel, i el teu auditori.
Quan vulgui.
La litúrgia d'aquest diumenge 12 de durant l'any és el de la festa de Sant Joan Baptista. En la vida de Jesús, en el seu projecte redemptor, la presència de Joan Baptista és definitiva. En el projecte redemptor de la Santíssima Trinitat, Joan és molt important. El passatge evangèlic que explica el seu naixement és d'una fecunditat impressionant. Al saludar la seva cosina Maria Elisabet, és corpresa per l'Esperit Sant i arranca amb un himne d'exultació que l'Església ha inscrit en el llibre de les Hores, el Magnificat, que és la resposta inspirada de Maria, omple la història i el cor dels creients. El nen Joan ha desencadenat entre les muntanyes de Judea, el diàleg més profund, més emotiu, més gran. Magnificat ve de Magnus, gran. L'ànima de Maria, amb tota la cadena de pietat que ha generat i generarà en el món, eixampla el cor, l'inunda de llum, la llum de la veritat, i inunda el món amb un sentiment de joia. En aquesta cruïlla humana hi havia Joan, el Batista, i tornarà a ser més tard, i oferirà per al seu Jesús l'única cosa que li quedava, el seu propi cap.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.